Benvinguts a una nova temporada del Priorat cap al món. Avui amb l'Àngel Massip des d'Estocolm.
Bé, bon dia. Tal i com heu sentit a l'encapçalament, en la música, no hem canviat la música del nostre programa i tornem una temporada més, ja en van tres, a Del Priorat cap al món, un programa que, com ja sabeu, us intentem apropar a la gent que ha nascut o ha viscut a la nostra comarca i per circumstàncies diferents han anat a altres parts del món. Avui, concretament, ens quedem a Europa, i concretament al nord d'Europa, i ho fem per parlar amb una persona que ja fa uns 50 anys va fer el pas de sortir de Catalunya i pues, bueno, després de diferents parts per diferents països, finalment està establert a Suècia. En aquest cas, parlem amb l'Àngel Massip, que ens explicarà una mica les vicissituds de la seva història i de la seva vida. Bon dia, Àngel.
Bon dia.
Si et sembla, quina edat tens actualment?
Actualment tinc 68 anys. El dia últim d'aquest mes em faré 69, 31 d'octubre.
I, doncs, si et sembla, parlem una mica d'on vas néixer i els records que tens de la teva infància una mica arrelada a la nostra comarca, el Priorat.
Jo vaig néixer a Reus perquè els meus pares en aquella època penso que portaven terres o jornalers al Mas en Pirinet, es deia. I els amos del Mas del Pirinet en aquella època era la família de Lozano de Reus. I no sé per què, però bueno, jo vaig anar a néixer en una clínica a Reus. Jo el que sé després és que els meus pares, amb el cap de poc temps, sembran anar a la Vilella, a Poboleda, i de Poboleda vam tornar cap a la Vilella Baixa on el meu pare hi va néixer. O sigui, el pare és descendent de la Vilella Baixa. I és allí on tinc jo els records de la meva infància, diguéssim, de Poboleda no en tinc ni idea.
O sigui, tu vas viure a la Vilella Baixa, en principi.
A la Vilella Baixa, a partir de lo que me'n recordo jo, fins que tenia 14 anys. Jo vaig fer els estudis d'escola primària a la Vilella Baixa i, bueno, no, va ser uns anys molt feliços, en què sí, pobres eren, però feliços, vull dir, molt bé, molt bé. I llavors, quan vaig acabar l'escola primària, als 14 anys, hi havia un senyor de la Vilella Baixa que el seu fill havia posat una farmàcia a Barcelona. I van dir si volia començar, diguéssim, allà com a aprenent, que diria, aprenent a fer recados, ajudar, el que sigui, i al mateix temps vaig començar a fer estudis de batxillerat. Al mateix temps que estava allí, treballava, feia estudis, em presentava d'allò a l'Ausias Marc, a Barcelona, i aquest camí vaig estar 4 anys allí treballant. Però la meva idea era, a mi m'agrada molt estudiar, i jo tenia bastant bon cap, per dir allò, per estudiar, no? I com que jo, després del batxillerat, ja no havia cap possibilitat, no havia econòmicament, no havia cap possibilitat de fer altres estudis. Va arribar un moment que vaig estar inclús a punt d'anar a entrar al seminari per poder estudiar. O sigui, si m'hi havia posat al cap, no? I estava a punt allò de dir, bueno, entro al seminari, no? Però llavors els meus pares se'n van donar compte de la situació i com que tenia un germà que treballava a Suïssa, ell va vindre de vacances a dir, saps què? Diu, vens amb mi, diu, cap a Suïssa.
Això, un germà d'aquí, del...
Un germà meu, o sigui,
estava treballant a Suïssa.
Ell estava treballant a Suïssa. I llavors va vindre de vacances i suposo que ha arreglat pels meus pares, perquè no d'allò, però va vindre, va dir, no, diu, saps què, Àngel? Diu, de res, jo de seminari res, diu, veurem, diu, anem cap a Suïssa.
I això, quina edat tenies?
Jo tenia, en aquell moment, tenia 18 anys.
I amb 18 anys agafes la maleta...
Cap a Suïssa. I a Suïssa, bueno, vaig treballar, més, perquè com que jo parlava francès havia après el batxillerat bastant bé, no perfecte, però bueno, m'entenia molt bé, anava bé amb el francès. I llavors un dia, estant allà a Suïssa, al cap de 7-8 mesos, li estàvem llegint en un diari, posava un diari suec, no?, que a Suècia demanava mà d'obra, bueno, necessita molta mà d'obra, que tothom estava benvingut. I, bueno, doncs un dia a finals d'agost, començaments de el dia 9 de setembre vaig arribar a Suècia, sí. Arribar a Suècia, va buscar feina, escolta, el dia sigui, hi havia feina, podies treballar de matí i nit, si volies les feines que volguessis, no? I com tothom, jo, al arribar a Suècia, doncs va ser la feina de tothom, no parlant l'idioma, el que sigui, doncs la feina d'hotel, restaurant, no? A córrer, rentar plats, a la cuina, tal i qual. I al cap de... Jo, a més, he estat a Suècia 6 mesos i ve allí on treballava el jefe de cuina, diu, no t'agradaria per fer la cuina? Perquè la cuina sueca en aquell moment no estava molt, diguéssim, internacional. No? La majoria dels cuiners eren alemans que venien a treballar. La cuina sueca era molt pobra en aquella època. Jo dic, home, per què no? I em feia gràcia el que sigui. Doncs, bueno, al cap de 6 mesos vaig començar a l'escola de cuina a Estocolmo amb suec. Tot en suec, o sigui, res d'allò. I jo me recordo molt bé la primera lliçó que vaig tindre, tenia d'aquí Suècia, com tots els països, hi ha unes regions que, per exemple, Escone, que es diu, que tenen un suec que ni ells mateixos quasi s'entenen. I, bueno, me recordo que apuntant i passant un negre, però jo vaig fer la meva escola i quan vaig acabar vaig sortir el primer de la classe d'aquell grup. I en suec, tot en suec.
I d'idea de cuina no en tenies pas gens,
no? Res. Jo vaig fer l'escola allà 2 anys. Vam fer 2 anys i 1 any de pràctiques. O sigui, anàvem al dematí. O bueno, van ser temps d'esforços, perquè no... nosaltres començàvem l'escola a les 8 del dematí. Jo treballava de 8, o anava a l'escola de les 8 fins a les 3, a les 4, no? I llavors anava a treballar en un hotel fins a les 12 de la nit. O sigui, això 2 anys, 3 anys era. Això però sí. Llavors resulta que les últimes hores de l'escola hi havia 2 assignatures, que era el francès i eren les matemàtiques. I el francès, com que jo parlava ja bé d'allò, a l'última hora em van donar permís de dir, bueno, doncs tu no necessites que allò, em van fer les proves que sigui, tu t'aclares bé amb el francès, l'hora aquesta la tens lliure. I les matemàtiques, el mateix, vaig agafar el llibre de matemàtiques, de comptes, els vaig contar tots en una nit, vaig fer tots els problemes una nit i els vaig presentar al professor el dia següent. I va dir, sí, escolta d'allò, i em vaig lliurar d'allò també. Llavors tenia 2 hores extres, diguéssim, per poder descansar o per d'allò, entre les 2 o les 4 cada dia.
Això estem parlant dels anys 60, aproximadament.
Això estem parlant de l'any 61.
De l'any 61-62, aproximadament, 62, pel que comentes.
Però bueno, és que llavors, en aquella època a Suècia, diguéssim, quan nosaltres vam dir, diguéssim, si comparem el que era Suècia llavors amb Espanya, hi havia una diferència de la nit al dia, no? De primera, que hi havia tot el treball que volguessis. De segona, que la situació social aquí a Suècia estava, però avançada, amb tot allò, una altra mena. Jo, per exemple, per anar a l'escola no havia de pagar, em pagaven. O sigui, donaven un subsidi cada mes, no? Per poder anar a l'escola. I allò, en aquella època, per mi, jo no podia entendre. Vinguent, diguéssim, com venien d'Espanya, amb la situació com estava allí, no? A més, el problema també indirecte també va ser perquè, per exemple, si jo me'n vaig anar d'allà a Suècia, va ser perquè en aquella època m'hagués tocat fer el servei militar, també.
O sigui, vas estalviar fer el servei militar a Espanya, també?
Bueno, però el van fer d'aquesta manera, perquè llavors es podia fer a través de l'ambaixada, no? I la meva idea de no fer el servei militar, ja sabem que a Catalunya, per exemple, la por més gran que tenien les mares és que ens enviessin a l'Àfrica, perquè allà a l'Àfrica venien tots i venien molts acostumats a la droga, el que sigui, diguéssim que ho passava malament, no? I, bueno, doncs llavors jo dic, arribo aquí en aquest país, puc estudiar, només, encara només això. Al cap de 30, què era? 40 dies d'estar aquí, vaig trobar la meva senyora i d'aquell moment estem junts. O sigui,
Déu-n'hi-do. Va anar tot molt accelerat, pel que expliques, no? Tot molt accelerat.
Però bueno, és que en aquell moment, diguéssim, aquí a Suècia, dic que era benvingut i, diguéssim, podies treballar el que volguessis, no? Tenies totes les possibilitats, no? I, bueno, jo vaig fer l'escola, que estava a treballar, vaig treballar inclús 20 anys a la cuina, amb bon renomar, amb bons puestos, d'allò, però al final em vaig posar malalt. Vaig tindre problemes d'estómac, de massa respendre, massa responsabilitat, el que sigui jefe de cuina, tenia molts cuiners sota meu, alemans, i a aquells no els agradava gaire, diguéssim, que un espanyol els manés. Però, bueno, de totes maneres, un altre d'allò, vull dir... Vaig anar al metge, el metge em va dir, diu, escolta, diu, noi, diu, si vols viure a temps, diu, t'hauràs de deixar aquesta feina, diu, perquè si no, no aguantaràs. Doncs llavors vaig buscar feina, vaig fer unes al jutjat de primera instància d'aquí d'Estocolmo, buscaven gent, i vaig fer unes entrevistes, vaig allà, i em va donar feina, i des d'aquell moment vaig treballar al jutjat, o sigui, vaig treballar de l'any 90 fins que em vaig jubilar l'any 2008, 18 anys.
Déu-n'hi-do. Un canvi, un canvi una mica radical d'una...
Molt radical, però vull dir, a mi no m'ha fet mai por, diguéssim, els reptes d'allò. O sigui, jo sóc una persona que m'ho penso tot molt abans de decidir, però el moment que m'ho he decidit, llavors...
Tires endavant.
Endavant.
Molt bé.
Ara ja t'ho dic, van passar uns anys boníssims aquí a Suècia, perquè en aquella època, jo me recordo els anys 70, per exemple, era quan la primavera catalana, que es deia que començava a moure's una mica, tot allò, vam muntar una organització que li dèiem les quatre barres i érem tots els catalans de tota Suècia, no?, reunits aquí. A més, teníem la sort que en aquella època el president, el Jordi Pujol, tenia una filla, que no ho sabia gaire gent, però que vivia aquí a Suècia. I ell venia de clandestí i dues o tres vegades per any ens trobaven junts i sempre preguntaven, nois, què m'expliqueu avui? Sempre me'n recordo molt bé d'aquell home. I, o sigui, teníem bon contacte amb Catalunya. Nosaltres fèiem, portàvem gent de Catalunya cap aquí dalt a fer exposicions de ceràmica, inclús artistes, la Bonet, la Maria del Mar, bueno. Però hi havia un caliu, diguéssim, allò de que avui en dia no és, perquè després quan s'ha fet, diguéssim, amb la democràcia i tot allò, avui en dia tothom té contacte amb Espanya, ja veus, tu mateix ara per telèfon, per televisió, per ràdio, pots... se segueix d'una altra manera, no? No és com a llavors.
Molt bé.
Però, bueno, una altra cosa que també hem fet, per exemple, jo soc un dels cinc que vam fundar la penya barcelonista de Suècia.
Sí, l'altre dia que ens vam estar començant a ficar en contacte, diguéssim, comentàvem que aquest diumenge teníem un partit, que al final vam empatar, no és un mal resultat.
2-2, i tant.
Però, bueno, com dius, com has estat explicant, tens una arrel molt... Malgrat haver marxat de Catalunya fa una colla d'anys, doncs mantens un vincle i una relació amb les teves arrels, que, evidentment, les arrels no s'han d'oblidar. I pel que veig és una cosa que, bueno, que crida molt i que, a més, pel que veig, continueu tenint un contacte molt directe, doncs, amb Catalunya i tant amb la cultura com amb la llengua com en tot.
No, jo dic que avui en dia, per exemple, mateix jo al dematí el primer que faig és posar l'ordenador, llegeixo l'Avui, o sigui, les notícies d'allò, les del deport, l'esport, el món deportiu, tot el que... estic bastant enterat de tot el que passa, no? Llavors, a més, tinc contacte, molt contacte, perquè, com tu saps, tinc Falset, tinc dos germans i tinc un germà Guillemets, i amb ells tenim contacte sovint. Ara amb un germà va estar aquí dalt a l'estiu i l'altre germà fa 3 anys que van venir totes les famílies. Ara per Nadal o per novembre-desembre anirem cap allà baix també nosaltres, perquè nosaltres tenim una filla que viu a Màlaga. I el problema nostre és que jo voldria anar més a Catalunya més sovint, però ho has de repartir. Una has d'anar a la filla de Màlaga, una altra has d'anar a la família de la meva dona, que és finlandesa, hem d'anar a Finlàndia. O sigui, encara que faig molts viatges, no pots anar sempre a tot arreu on vols. Però, bueno, ens trobem sovint.
Ara, abans ho has apuntat una mica, però suposo que la dificultat, o una de les dificultats principals quan vas arribar a Suècia, era l'idioma, perquè l'idioma és totalment la nit i el dia respecte als idiomes llatins, diguéssim, als que estem acostumats, a l'italià, al portuguès, al català, al castellà...
És un idioma germànic, no? I els que parlen alemany o el que sigui ho entenen una mica, però, bueno... Però, com jo deia abans, jo m'ho vaig prendre molt seriós. Jo vaig començar directament i inclús hi havia xicots aquí que es van barallar a mi, perquè jo no parlava ni el català ni l'espanyol, que sigui, jo parlava sempre en suec.
Així, o sigui, suposo que la manera de dependre'n.
No, perquè jo vaig dir, bueno, si jo m'haig de quedar en aquest país, l'única manera de tindre una possibilitat de subvivència amb la gent d'aquest país és parlar el seu idioma. Perquè el suec és així, el suec és un caràcter molt reservat. És molt difícil, diguéssim, d'agafar contacte amb un suec, però el dia que tu et fas un amic suec, és allò que es diu, és un amic.
Un amic per tota la vida.
És un amic, però o sigui, no es demana els moments que et vagi bé, sinó quan ho necessitis. Ara t'ho dic, és difícil, no?
Suposo que quan vas arribar aquí vas trobar moltes coses diferents del teu lloc d'origen. Una ja l'hem apuntat, que és l'idioma, però suposo que una altra molt important és el clima.
Home, i tant, el clima és molt... Però... Bueno, és que t'acostumes a tot. El clima sí que ho és, bueno, en comparació del clima mediterrà, aquí tenim, per exemple, l'hivern, poden ser duríssims. Avui en dia, amb el canvi climàtic, hi ha, per exemple, a Estocolm, que és on vic jo, tenim unes temperatures a l'hivern normalment de 0, 7, 8, 9, 10 graus. Però jo he arribat a Estocolm, per exemple, una vegada a 42 graus baix zero. O sigui que, i si vas cap al nord de Suècia, allà normalment a temperatures de 25 i 30 graus, això cada hivern, i l'hivern aquí ara en aquest moment ja a la foscor, ja a les 7 de la tarda ja es fa fosc.
És el que anava a dir, aquí, jo ho sé perquè vam vindre de viatge de noces a la part del nord d'Europa, se fa de nit molt, molt d'hora de cara a l'hivern, diguéssim, a les 3 moltes vegades ja es fosc, no?
Però la diferència és a l'estiu. Tu tens, per exemple, Sant Joan, que és el dia 22 o 24 aquí, que aquí diuen que és la nit de... Bueno, no s'apaga mai. El sol, tu vas al nord de Suècia, al cirque polar, dalt de
Sí,
tot,
sí, sí.
i després a les 12 de la nit del matí veus com el sol baixa i al cap d'un moment torna a tombar. O sigui, és de dia, seguit. I
Sí.
aquí a Estocolmo, per exemple, llavors el dia, a l'estiu, el mes aquest, doncs es fa de dia a la una, a les dues del matí, i tardes a la nit fins a les 11 de la nit, m'entens? O sigui, de nit és un parell d'hores, no? Però cada mes, cada dia, per exemple, ara hi ha una diferència de mitja hora per setmana, diguéssim, que es fa més fosc, més aviat. I arribem, per exemple, al mes de desembre, al Nadal, llavors es fa de dia a les 9 del matí i a les 3 de la tarda és negre ja.
És negra nit. De fet, aquí a Suècia, segurament, igual que als països nòrdics en general, es fa molta més vida a casa, possiblement.
I tant, a més les cases avui en dia, no, avui en dia a Espanya les cases, diguis, les coses siguin com siguin, ha canviat molt, no? I la majoria de cases, jo veig, per exemple, a Falset, els demanen que sigui, tenen calefacció, el que sigui. No és com abans, no? Que jo me recordo que quan érem petits a la Vilella Baixa, quan anava a dormir, els meus pares posaven una totxana d'aquesta, la posaven al foc i posàvem jo un trap o el que sigui, un sac d'allò, i teníem el llit i acalentàvem els peus de petits. Me recordo molt bé. Això era abans de l'època, diguéssim, allò que teníem les bosses d'aigua calenta, no? Que arribava. Però aquí no, aquí vull dir, vas amb metro, vas amb tramvia, el que sigui, tot està condicionat a... La temperatura a casa és sempre de 22 a 25 graus, ho decideixes tu mateix, perquè avui en dia l'energia costa molts cèntims, no? I...
Però aquí estava molt desenvolupat el tema de l'energia renovables a la zona del nord d'Europa. Sembla que diuen que sí, no?
Jo que sí, però, per exemple, aquí hi ha moltes d'allò que posen cel·les d'aquesta solar, però com que si no fa sol, per què et serveixen? Però, bueno, hi ha molt canvi d'energia, i tant. Vull dir, avui dia el que treuen l'energia és del terra. Fan forat al terra fins baix i baixen a 100 metres i d'allí agafen la calor de la terra i calenten les cases. És el sistema aquest més modern que ara. Després hi ha el sistema mateix que tenim a Espanya, el que sigui, tant pel calor com per l'hivern, els aparats que estan a fora, les façanes.
De bombes d'aire i tot això.
Exacte.
Ja que ens has apuntat que durant 20 anys vas fer de cap de cuina, diguéssim, de diferents restaurants, parla'ns una mica de la cuina sueca. Una mica, supos, és molt diferent de la d'aquí. No sé si
Oh.
enyores una mica la d'aquí o no l'enyores, què trobes a
No.
faltar, què feies tu als teus restaurants, si posaves-te una mica de cullerada de les coses de apreses, diguéssim, dels teus orígens. Parla una mica d'això, sisplau.
Mira, si jo, per exemple, si parlem, per exemple, de l'any 61-62, o sigui, quan jo vaig acabar la cuina, el 63, no? Llavors, a Suècia, la cuina, diguéssim, era... No existia, la cuina. Tenien els seus plats, els seus menjar. Jo me recordo molt bé que tu sorties a Estocolm, per exemple, anessis al restaurant que anessis, tenien els mateixos plats de dilluns a divendres, o sigui, no, canviats a cada restaurant, però els mateixos a cada restaurant. O sigui, no podies escollir com ara, vull dir, vas a un xino, vas al que sigui, allà vas a un restaurant i, per exemple, aquest dia, si hi havia sopa en un restaurant, hi havia sopa a tots els altres restaurants. Quasi tots. Era una cosa, diguéssim, com si estigués dictada, no? Un sistema de menús que pujaven i baixaven de setmana a setmana, però sense cap variació. Avui en dia la cuina sueca és reconeguda internacionalment, perquè, per exemple, han guanyat molts premis de cuina a França. A més, avui en dia hi ha tota classe, tota mena de cuina. Es fa espanyola, tapes, es fa catalana, si vols. Hi ha, que deia, de Taiwan, de Xina, pizza, tot. Igual com Suècia és el mateix que Espanya, o sigui, estem a la Unió Europea i està el mateix. A més, com que els suecs avui en dia viatgen molt, estan acostumats. Ara comença a ser al contrari, que avui en dia la cuina aquella vella, vella, antiga, la cuina sueca, no es troba. No, el jovent, les cuines d'avui en dia no la saben fer.
Però això és el que volia que ens expliquessis. Jo recordo de la meva estada a Suècia i Noruega i Finlàndia quan vaig anar de viatge de noces que els menjars, pues, bueno, se feia molt fumat, hi havia molt fumat, pel que
Sí, bueno,
més o
però el
menys
fumat estava
trobaves
fet perquè
també,
això ja
en
té molt de
general,
temps abans per conservar, no?
sí, hi havia els menjars, jo trobo que pel meu gust estaven molt especiats, que tenien moltes espècies, no? Una mica
Molt
era diferent.
dolços.
Sí, i
Perquè si posava aquí, per exemple, es feia molt menjar, si posava sucre i sira, xarop inclús, entens? O sigui, no, la cuina era molt especial. Però avui en dia, vull dir, és internacional, és
Quins
internacional.
serien els menjars més característics, diguéssim, de la cuina sueca?
Avui en dia,
I què es
la cuina, la
composarien?
més característica d'aquí és el seu l'areng, que li diuen, no? El fet, fan conserves d'areng que estan al salmó. Després tens, per exemple, hi ha molt el lluç de riu, que està igual que lluç de mar, però una mica més fluix, però bueno, n'hi ha també la trutxa, el peix, n'hi ha carn, hi ha tota classe de carn, o sigui, igual que d'allò.
I de primers plats, quin seria el plat més estrella, diguéssim, de la cuina sueca?
Els primers plats d'allò, als suecs els agrada molt el beure. I aquests plats d'areng, saps què fan? I venen aguardents, o sigui, de tots d'allò, i ho aprofiten sempre per beure. Els suecs això sí, això els agrada beure.
Però és molt car, és molt car l'alcohol.
És el més típic.
Però és molt car l'alcohol a Suècia.
I tant que és car, però bueno, la gent viatja molt. Avui en dia, per exemple, ja veus, tots els viatges xàrter, el que passa és que com que no els deixen portar l'avió, però bueno, compren el país, per exemple, a Espanya. A més, avui menys que abans, però la gent van amb els vaixells aquests que van de Suècia a Finlàndia, i allí és tax-free, que diuen, no? I allí ho podien comprar bastant de bé de preu. Però bueno, no, la beguda és en si és cara, menys el vi. El vi tenim el monopoli, que diuen, perquè aquí no pots comprar el vi on vulguis, tens d'anar, o no el vi, la beguda, hi ha un monopoli, no? Però les tendes aquelles tenen, tu pots vi de tot el món, i si no el tenen, te l'encomanen i te'l porten. Sense pagar ni cinc. O sigui, al mateix preu, però t'hauràs d'esperar un parell de dies fins que el troben, però...
I a casa teva cuines menjar d'aquí, de les teves arrels, o sempre fas cuina més aviat sueca? És a dir, fas truites amb patata, a paella, o jo què sé, coses més d'aquí, o no?
Bueno, paella sí que en fem sovint i tant. A més, la paella és un bon contacte, diguéssim, amb els amics suecs i inclús amics catalans que ens trobem i diu, bueno, anem a fer una paella. És una manera nostra, diguéssim, d'allò. Però, per exemple, a mi el que m'agrada l'hivern, que m'agrada més, és l'olla, l'escudella barrejada, m'entens? Aquí me'n fumo els plats, el que sigui, allò calenta el cos, m'entens? I després, però avui dia, aquí trobem, per exemple, si jo vaig al mercat, jo puc trobar botifarra, jo puc trobar llangonissa, jo puc trobar escarmerla, bueno, hi ha de tot. El que passa que sí, molt més car, diguéssim, que allò baix.
És el que
si
anava
vol.
A dir, que la fruita i la verdura, per exemple, recordo que aquí és molt més cara perquè fins i tot pagues a tant la peça.
No, i tant, i tant. Bueno, això de la peça, això perquè tu vas comprar en botigues d'aquestes que es diu quioscos o presbiró, que li diuen aquí dalt, no? Però avui en dia tu tens, per exemple, l'empresa que està a Lidl, està aquí dalt també, no? I tot allò, es pots comprar quilos i no tan car, no ho és, en comparació d'abans. Abans sí que era car, però avui en dia els preus estan bastant nivellats, trobo jo.
I, bueno, sempre s'ha dit que hi ha la diferència...
La fruita entre Catalunya o entre Suècia i Espanya.
A nivell econòmic també és el sou mig d'una persona que treballa aquí a Catalunya és molt diferent del sou mig d'una persona que treballa a Suècia.
Aquí a Suècia, com a sou mínim, suposo jo, avui en dia són 2.200 euros, deu ser el sou mínim. Doncs
pues aquí són 700, me sembla, si no recordo malament.
Tant, no, jo veig prou amb la jubilació, perquè jo llegeixo, per exemple, aquí que vaig a Espanya, un jubilat cobra 500 o 600 euros, els que tenen no tenen.
Sí, sí, és així.
I amb això no es pot viure gaire bé, no?
Parle'ns ara, que estem ja una mica, que sembla estrany, però estem exaurint ja el temps perquè ja portem 20 minuts d'entrevista. Ens has apuntat una mica a la teva qüestió familiar. Tens la senyora que ja vas conèixer i ens has dit quan tot just havies arribat a Suècia. I quants fills tens?
Tinc dos fills, un noi i una noia. Un noi que viu aquí a Estocolmo i una noia que viu a Màlaga. Amb dos nets, a 16 quilòmetres de la ciutat de Màlaga.
I com va vindre a parar aquí la teva filla també?
No, la meva filla va néixer aquí.
Va néixer a Suècia.
Però el que passa és que ella ja ha passat al revés. Amb ella el clima i la vida sueca no li ha convençut mai, perquè com que nosaltres això sí que ho hem tingut sempre, que hem anat sovint a Espanya, no? O a Catalunya, o allò, o com a mínim una vegada o dues vegades a l'any, sempre, no? I ella ha tingut el contacte i li va agradar molt. I llavors es va decidir, perquè ella estudiava idiomes, i ella va anar a estudiar a la Universitat de Granada, a fer de traductor. I ella és traductora, no? Intèrpret i traductora. Ella té l'espanyol, francès, anglès, i està traductora en sanitat, diguéssim, en tipus d'allò... quan fan operacions i... No sé com ho diria. Però, bueno, per...
Sí, sí. Ja t'entenem. I, bueno, i total que ha sigut una mica el cas invers, no? O sigui, heu vingut a viure aquí.
Sí.
Però, bueno, però manteniu el contacte i, bueno, suposo que el fet d'haver avui en dia l'Skype i els ordinadors i els emails i els telèfons, per què no dir-ho, també, pues t'ajuda una mica a tenir un contacte gairebé, es pot dir, diari amb qualsevol persona arreu del món.
Jo voldria dir que tenim un contacte diari. Si no us hi atreve, tens el d'allò que t'escriuen al Facebook, tens notícies, o tens el Skype, o tens el que vulguis, no? Uh-huh. Però, bueno, a pesar de tot el contacte, jo sempre dic, jo, quan vaig d'allò, hi ha un puesto que no me'l perdo mai. Vingui com vingui, sigui quan sigui, jo et dono un tomb per la Vilella Baixa.
Uh-huh. Molt
bé. O sigui,
bé.
Això no, no...
Això no ho perdes.
No ho perdo, no ho perdo.
Bueno, Àngel... se'ns ha tirat el temps a sobre, portem 25 minuts d'entrevista, que és el que havíem el temps que tenim dedicat a parlar amb les persones aquí al nostre programa. T'agraïm que ens hagis obert una mica la teva història per explicar-nos aquí a Ràdio Falset. Saps i tinc entès que escoltes la nostra ràdio des d'aquí, des d'Estocolm. T'agraïm que hagis estat aquí aquesta estoneta amb nosaltres i ja saps, tens una finestra oberta des de la ràdio de la teva comarca, diguéssim, perquè ens escoltis com vulguis.
A més que ve, vaig al Falset, us vindré a saludar.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Àngel.
Molt bé, i vosaltres?
I, bueno, hi ha també una cosa que em queda dir, és que, bueno, ja coneixo molt una neu de teva, la Iolanda, i, pues, bueno, ha sigut una mica...
Avui he penjat un grapat de fotografies de Sant Gregori, no ho has vist?
Sí, ha sigut una mica, pues, amb la coneixença que tinc amb ella, pues, que vaig saber que estaves a Suècia, i, pues, bueno, aleshores vaig dir, em passaràs l'adreça, i, pues, bueno, ja ens posarem en contacte amb ell per tal de parlar una estoneta.
Mhm.
Molt bé, doncs.
Molt bé, doncs.
Doncs ens veiem.
D'acord, fins altra, fins
Vinga,
ara.
Vinga, doncs. Gràcies.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat a la locució la Clàudia i l'Armand i a la part tècnica el Jordi Borja. Ara us deixem en els 5 minuts de català. Adeu i fins aviat.